Bé, Àlex del Mas, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, com esteu?
Bon dia.
Ets una mica més ric avui o no? Dic per la loteria, eh?
No, ho soc. Tampoc tenia gaires esperances, eh? No soc massa de jugar, però no ho soc, no.
Què et va semblar el Barça ahir?
Bé, en la línia del que deia el Jordi, era un partit difícil, era un escenari exigent, era un Barça sense Pedri, era un Barça amb alguns jugadors fora de posició, i a mi em va semblar un partit seriós, més enllà de que el partit fins al minut 39 canvia amb l'expulsió, però crec que fa un partit no d'excel·lent, però fa un partit de notable, podria dir, en un escenari exigent, el tanca i crec que fa una mica un cop de puny sobre la taula, no?, en el campionat de Lliga. S'esperava que punxés, possiblement, i el Barça va patir poc, crec jo, més enllà d'aquest inici de partit on van haver-hi algunes ocasions del Villarreal. Jo crec que després va tenir el partit bastant controlat.
El Barça que tanca l'any amb 4 punts d'avantatge respecte al Real Madrid i amb unes sensacions molt oposades amb tota la crisi que està latent, eh? Hi ha el vestidor blanc i que sembla que un dia o altre acabarà d'esclatar, que si xiulets a Vinícius, que si Xavi Alonso amb aquesta cara pàl·lida, que no sap on posar-se en moltes accions dels partits. En fi, un Barça que va guanyar 0-2, gols de Rafinha de penal, de Lamine Yamal a la segona meitat, un partit marcat per l'expulsió, per mi clara, de Renato Veiga amb una entrada a destemps sobre Lamine Yamal. Un Barça que, per cert, ha perdut a Christensen. Adrià, què tal? Bueno, ja t'hem saludat abans.
Bon tant, dia de nou.
Soc una persona molt educada.
M'agrada que ho
siguis. Com que les llums em descentren una miqueta, doncs et torno a saludar. Deia que Christensen, ja m'enriu el Willy, que Christensen baixa llarga i important.
Sí, serà baixa almenys pels propers 3 mesos. Des del vestidor diuen que si el tractament conservador que se li aplicarà per millorar d'aquest trencament parcial del lligament creuat del genoll esquerre, doncs si aquest tractament conservador funciona, podrien ser 3 mesos, però ells calculen entre 3 i 4, insisteixo, dins del vestidor del Barça, i per tant el que s'haurà de plantejar el club, sempre i quan la baixa sigui mínim de 4 mesos, és si va al mercat a buscar un central per reforçar la defensa. A més, tenint en compte que també s'espera a Araujo, la previsió que fa el central uruguaià és poder anar-se reincorporant ja a principis d'aquest proper any que ve, a principis del 2026. De moment és a l'Uruguai treballant amb un preparador físic, però, com dic, per tot això el Barça s'ha de plantejar si anirà o no al mercat a buscar un central. I ahir, després del partit de la Ceràmica, li plantejàvem a Hansi Flick i deia això a l'entrenador.
Of course, I think it was a clear red card for me. It's after this, it's clear that they focus on Lamine and he has to manage it. He has to manage it. He scored the second goal.
Aquesta era la resposta de Flick sobre la vermella de Renato Veiga, que també ell, com deies tu, Flaqui, considera que era clara, i sobre la xiulada que va rebre Lamine cada vegada que tocava la pilota, doncs Flick al final ho entenia, que el públic del Villarreal es posés en contra de Lamine Yamal, que per cert en la celebració també va portar els dits a la boca a fer el gest del xiulet, i d'alguna manera era un missatge cap a la grada. Però escoltem a Flick responent a la pregunta de si ell considera que s'ha de fitxar o no a un central.
I will speak with Deco maybe tomorrow, not today. First of all, the important is that Andreas come back well. So then we have to support, everyone has to support him because he was in a really good.
Doncs deia Flick que avui dilluns tenia la intenció de parlar amb Deco, amb el director de futbol del Barça, i valorar aquesta situació, però que en tot cas el que més li preocupa és que Christensen es recuperi bé i que està molt trist per ell, perquè és una lesió lògicament que no esperaven, que es va produir de forma fortuïta en un entrenament d'abans d'ahir, i per tant lamentava Hansi Flick la lesió d'Andreas Christensen.
Àlex, aniries al mercat tenint en compte els condicionants, que hi hagi 4 mesos de baixa i que el Barça evidentment econòmicament no pot aspirar a grans coses, entre cometes?
Jo, sens dubte, sí. Jo crec que el Barça ara ho necessita, no? Amb aquesta baixa de Christensen, amb Gerard Martín, que està ocupant aquest central esquerre, amb Araujo, que està com està i no podem fer previsions, jo crec que ho necessita. Primer de tot, crec que s'hauria de mirar dins, promocionar algú de dins. Per mi, Álvaro Cortés és un jugador que pot anar traient el cap, però el Barça ha d'anar al mercat. I hauria d'anar al mercat en situació ideal, per buscar algú que no només sigui per aquesta temporada, sinó que tingui recorregut. Jo crec que ja és una deficiència que tenia al principi de temporada, però òbviament el Barça té el múscul econòmic que té ara mateix, però crec que un central esquerrà pur, que a més pugui jugar de lateral, al Barça li convé molt. Li hagués convingut molt en el mercat d'estiu, el passat, el proper, i crec que, donat això de Christensen, ha d'afrontar-ho ara ja.
Escolteu de fons la cantarella, perquè, Marina, crec que tenim alguna novetat. Pot ser un cinquè premi?
Cinquè, sí, no?
Cinquè premi.
L'estan cantant ara, sí, sí. El 94.273. Això són 60.000 la sèrie, vol dir 6.000 euros al dècim, un dels cinquens premis que quedaven. En queden dos, només.
Doncs mira, 94.273, si el teniu, doncs ja sabeu la quantitat que us pertoca. Doncs el Barça pendent de si va o no va al mercat d'hivern a la cerca d'un central, on ja es van al mercat, va ser l'estiu, per fitxar Joan García Adrià, un tros de porter.
I quin fitxatge va fer el Barça. Té porter per molts anys, amb Joan García, que a cada partit deixa alguna intervenció de mèrit, i també ho va fer ahir a l'estadi de la Ceràmica. Ahir, segona porteria consecutiva a zero en Lliga del Barça, i deia el porter del Barça, Joan García, que l'equip, sobretot, ha fet un canvi des de la derrota a Stamford Bridge. Joan García, Willy.
Bien, creo que estamos en un muy buen momento. Sí que es verdad que desde la derrota en Champions en campo del Chelsea hemos mejorado muchísimo. Creo que hemos ganado todo desde ese partido. Entonces, bueno, sabemos que esa línea es seguir, tener muy claro el plan de partido, saber aprovechar las que tengamos y así irá bien.
De fet, el vestidor coincideix bastant amb aquest missatge, que des del partit contra el Chelsea hi ha hagut una millora clara. Ara de seguida escoltarem a Gerard Martín també dir això, però abans, ja que parlem de Joan García i de la importància que té el porter, deia això Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que ahir va tornar a ser titular.
No, muy importante. Está ahí detrás, entonces tengo que decir cosas buenas, pero no, es muy importante. Tiene mucha calidad, es un jugador de clase mundial, creo. Y espero que lo sigue demostrando.
I per últim, el que deia Gerard Martín, el central esquerrà ja del Barça, li direm central perquè ja s'ha consolidat en aquesta posició, feia aquesta lectura de la dinàmica de l'equip en els últims partits.
Sí, hem crescut molt des de l'inici de temporada, hem millorat moltes coses i s'està notant ara aquests partits. Sí, aquella derrota ens va fer una mica de mal, però bueno, ens va servir per seguir millorant, treballant, i des d'allà jo crec que s'ha vist una altra cara de l'equip.
Doncs aquest és el missatge del vestidor, eh? Sobretot des de la derrota a Stamford Bridge, el Barça ha crescut i les sensacions dels propis jugadors també són diferents.
El dia de Stamford Bridge, després del 3-0, estàvem tots abatuts i capcots, a la roda de premsa Hansi Flick va dir: prometo, puc prometre i prometo que veurem un Barça millor. Doncs dit i fet, perquè realment, més enllà del clàssic que ha marcat un punt d'inflexió a la Lliga, en quant a sensacions, aquesta derrota a Stamford Bridge, com reconeix el propi vestidor, ha marcat també aquest canvi de tendència.
És curiós, perquè a aquest equip les derrotes li marquen un canvi de dinàmica.
Sí,
l'any passat va ser la contra l'Atlético de Madrid, i aquest any la del clàssic o la de Stamford Bridge, però això al Barça li provoca, no sé, un canvi de xip que fa que l'equip millori.
Per cert, Adrià, Koundé va acabar una mica tocat al partit d'ahir, en principi res greu.
La primera exploració que li van fer i el vestidor parla de només petites molèsties provocades per algunes rampes, fruit de la fatiga, del cansament, i no hi van veure cap mena de lesió. Avui no se l'han pogut mirar els metges perquè Koundé ja ha marxat de vacances, tenen tota la setmana lliure, fins dilluns que ve no tornen a entrenar-se, però com dic, ahir el van veure a l'estadi de la Ceràmica i el que va transmetre el doctor que hi havia allà és que Koundé no té absolutament res i que estarà disponible pel següent partit.
Doncs ho celebrem, perquè és jugador també important, sobretot permetre, entre altres coses, que Eric García segueixi rendint com ho està fent al mig del camp. Ara en parlarem amb l'Àlex Delmas d'aquest mig del camp que va posar el Barça ahir sense Pedri. Però abans, les dades d'aquest Villarreal 0, Barça 2. Fermín Suárez, què tal?
Bon dia, Flaqui. Tercera porteria 0 consecutiva i molt treballada, perquè va requerir fins a 5 aturades de Joan García. Setena porteria 0 del curs, sisena per Joan. Ahir el Barça va arribar als 50 gols en Lliga, concretament 51, i el reparteix molt bé. 11 de Ferran, 8 de Lewandowski i 7 tant de Rafinha com de Lamine Yamal. Partides de Lamine, que està només un gol dels dobles dígits, ja en porta 9 i 10 assistències a totes les competicions. A més, contra el Villarreal va ser el que més va produir en la majoria de paràmetres. Ocasions 6, accions en àrea rival 13, rematades 4, accions 126, el que més del Barça, regats 7 de 12 i duels 11 de 17. Un gol més de penal del Barça, ja en van 5 de 7 llançats, el primer de Rafinha en el que va de temporada, però amb la samarreta blaugrana suma un 4 de 4 4 des dels 11 metres. Frenkie va ser el més precís en només 3 passades fallades de 97 i, compte amb això, va crear 4 ocasions. Entre ell i Lamine van generar 10 de les 17 ocasions creades pel Barça contra el Villarreal, una de les quals, d'aquestes ocasions, el neerlandès la va convertir en assistència i ja en porta 4 aquest curs. Per últim, el Barça de Flick acomiada el 2025 amb 169 gols a favor, la cinquena millor xifra del segle XXI en un any natural.
169 gols a favor. Segurament quan va començar tot el projecte Flick, Àlex, ens preguntàvem qui marcaria gols en aquest Barça, sobretot si ho comparaves amb tridents ofensius d'altres equips o davanters d'altres equips. 169 gols en 12 mesos és una bajanada.
És brutal, és brutal. I segurament d'aquí amb el pas dels anys, quan pensem en el Barça de Flick, a tots ens vindrà al cap la imatge de la defensa avançada, no? Perquè és molt, molt representativa i molt il·lustrativa, no? Però jo crec que el segell més gran del Barça de Flick és aquest poder golejador, aquest equilibri que ha trobat entre ser vertical, controlar els partits i tenir molt gol. Per mi és el punt extra que li ha donat els èxits fins ara, que té la capacitat de marcar, que l'equip se sent fort a través del gol i que, bé, no només és la xifra de gol, sinó la quantitat de remuntades que ha fet aquest equip. Té un poder golejador que no ho haguéssim dit mai i que és un grandíssim mèrit de Flick.
I un gol molt i molt repartit que també parla molt i molt bé de l'equip. Adrià, saps que als postpartits sempre tenim la contracrònica de Santi Ovalle,
sí,
aquesta... allò que el cara no sabíeu.
Sí, em fa una mica de por aquesta.
És que ens afecta. No sé exactament com, però m'han dit que estiguin atents tant l'Adrià com el Flaqui. El que encara no sabíeu, amb Santi Ovalle d'aquest Villarreal Barça.
Vés en compte, Ovalle, vés en compte.
El Flac i l'Adri surten de Passeig de Gràcia amb una llista de reproducció feta per mi. Cuidado, no abuses demasiado, ya. Comprobar, tú eres un caramelo envenenado. Diuen que és un bòdrio, no ho entenc. Romeo Santos i Prince Royce sempre són garantia.
Romeo Santos.
El dia comença amb el trencament de Christensen. L'han visitat els doctors del Barça, el doctor Montllau i el de la selecció danesa. Estarà un temps fora i el Barça estudia fitxar. Ja sabeu que acaba contracte, però el primer que va sortir de la porta va ser plantejar la seva renovació. Bon gest del president. Amb la baixa de Christensen, el Barça va curt de centrals. I Araujo? Pregunto. Després de les festes l'esperem, em responen. Ja en tenim un més. Ara, a veure si fitxem. I aquí se'n recorda d'Íñigo Martínez. Està content, Aràbia? Em pregunten. Trasllado la pregunta al club. No ho veig, sincerament. Em responen. Què hi farem? Les vídues d'Íñigo hauran d'esperar. Arrenca el partit i em fixo en la banqueta. A una punta, Marc-André Ter Stegen. A l'altra, Wojtek Szczesny. No sé si és habitual que els dos porters s'asseguin tan lluny. Al camp, Joan Garcia. Quin partit! I ve el derbi. Marca Rafinha i li pregunten per l'11 de la FIFA. Amb despit, diu que no li importa. Però la ràbia és monumental al Barça amb aquests premis. Ja ho va demostrar Flick dissabte. A ell, l'any del triplet del Bayern, també li van robar el premi a millor entrenador. S'acaba el partit i l'Adri i el Flaqui prefereixen escoltar a la Barceló i les seleccions d'Extremadura que la meva llista. I això, que li havia ficat al Flaqui una cançó de la seva època.
Hem dedicat les 5 hores i mitja de música que ens va regalar Santi Ovalle, Adrià, alguna de la meva època hi havia.
Sí, és un insult que en una mateixa llista convisquin Freddie Mercury i Romeo Santos.
Sí. Qui és Romeo Santos?
No sé, Romeo Santos, no? Es diu que caramelo envenenado he portat
caramelo
aquí.
Envenenado, Romeo Santos.
Però encara feia prou veu, Bona veu, perquè...
Sí, està recuperat, sí. Ahir no va poder fer el partit, però...
No ha posat res seu, no ha explicat cap mena de... No. La contracrònica de la situació
alguna,
que es va viure a casa seva.
Alguna radiografia del que es va viure ahir al matí a casa seva, que donava,
era interessant.
Donava per contracrònica.
El van punxar amb Voltaren, eh?
Sí.
Primperan.
Com?
En Primperan. Bueno, crec.
Bueno, el que sigui,
les meves fonts diuen Primperan.
Anem a contrastar-les millor. En qualsevol cas, celebrem la recuperació de Santi Ovalle i és cert, a la tornada, com a bons periodistes, vam voler escoltar els resultats de les eleccions a Extremadura, però no com a despit per la llista musical.
No,
que
sí, com a despit.
Ah, sí?
Com a despit. Doncs perquè, clar, despit. Les eleccions a Extremadura sí, són molt interessants, però potser no era el moment, tampoc.
Caramelo envenenado. un Hansi Flick, Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
Bon dia.
Que es va posicionar dissabte, val la pena remarcar el tall, al costat de Joan Laporta, no podia ser una altra manera, és el president que l'ha fitxat i que li ha fet costat i confiança.
Molt clarament a favor de Joan Laporta. Recordem que hi ha eleccions a la presidència del Barça aquest proper any 2026, s'han de celebrar aquest proper any 2026, en el primer semestre de l'any s'han de celebrar, i Hansi Flick va dir clarament que ell és el Barça per Joan Laporta.
Un any i mig com a entrenador és molt de temps, especialment al Barça. El president Laporta és la raó per la qual estic aquí. És genial estar aquí. Veurem què passa l'any vinent amb les eleccions. Per a mi és important tenir-lo com a president, i això és el que puc dir.
Que és important tenir-lo de president. Clar, aquí li passa una cosa amb Flick, que és que ja va viure una situació complicada al Bayern. Va viure una situació complicada. Ell va entrar d'entrenador l'any 2019, el juny-juliol del 2019, i va plegar-li Uli Hoeneß al cap de pocs mesos. I llavors va haver-hi una mica de terrabastall al Bayern que no li va anar gaire bé a Flick. I no li agradaria que es tornés a repetir una situació similar. No perquè no canviï de president al Barça, perquè evidentment hi ha unes eleccions democràtiques i sortirà qui surti de president, però sí que a ell li agrada treballar sobre segur. I ara doncs està molt content i molt satisfet amb com està funcionant la part esportiva del club, amb Deco, està sobretot molt satisfet amb Deco, treballen plegats i els deixen fer plegats sense interferències, i Flick es troba molt còmode amb Laporta. I, evidentment, perquè va ser el president que va fitxar, però es troba molt còmode amb Joan Laporta. I ara, clar, ell té aquest neguit de veure què passa amb les eleccions, que no se li capgiri tot de dalt a baix. No crec que un president, ell tampoc ho creu, que un president canviï l'entrenador, però és veritat que els candidats a la presidència tenen cadascú el seu projecte esportiu. I poder un director esportiu nou sí que tenen al cap, o un canvi d'estructura a la secretaria tècnica sí que tenen al cap, i a Flick això no li agradaria que passés.
És interessant aquest punt de saber que l'any 2019 ell va viure aquesta circumstància, també amb un canvi de president, amb la figura de Hoeneß entremig, i que no en té, pel que sigui, un record especialment positiu, no?, de terrabastall, no?, que ha dit en Soldevila, i diguem-ne que aquest apunt ens ajuda encara, des del meu punt de vista, a reforçar la idea que jo vaig percebre com una
absolutament.
Com un aval a la figura de Joan Laporta en unes eleccions que estan a tocar, perquè en efecte han de ser, i a més hi ha moltes veus que apunten fins i tot al mes d'abril, no? Sí. És un mes flaqui en el que el Barça estarà, jo crec, i espero, en condicions de guanyar-ho tot.
Hi ha debat a la Junta Directiva amb això. Hi ha debat amb si han de ser just al principi del moment de poder-los convocar, és a dir, a principis de març, si han de ser...
O esperar una mica més
cap a l'abril, principis de maig. Hi ha debat amb això a la Junta Directiva.
Doncs veurem quina és la data triada, però evidentment és un aval i un recolzament de Hansi Flick. No podia ser d'altra manera, després de tot el que ha fet Laporta per ell, i tot i que sembli contradictori en els temps que viu el Barça, Hansi Flick és un amant extrem de l'estabilitat. Com tothom, suposo, però ell necessita aquesta estabilitat, i per això també, doncs, evidentment, agrairia que seguís Laporta de president, igual que agrairia que Deco, amb el que té tan bona entesa, doncs continués quan més temps millor al Barça.
És que això també ho has de subratllar, perquè l'al·lusió a Deco és permanent.
Totalment.
I amb molta càrrega.
Totalment.
Al·lusions a Deco amb molta càrrega de confiança, de complicitat, d'entesa, de química, de feeling.
Doncs gràcies, Adrià. 3:15 per tancar el bloc Villarreal-Barça. Àlex, et va agradar la Mino o no?
Em va agradar molt.
Va participar moltíssim ahir al partit, sobretot a la segona meitat. Sí. Tot el joc passava per ell.
Sí, les dades que donava abans el Fermín, no? Són 126 intervencions, és rècord de la temporada, amb la qual cosa això ens diu dues coses. Primer de tot, que físicament va deixant enrere tots aquells problemes que hi havien hagut, perquè, a més, encara molt, fa un 7-12 amb 1-1, i després que hem vist un Lamine jugant per fora, jugant per dins en els últims partits. Jo crec que l'única clau amb Lamine és que l'equip i ell mateix sàpiguen trobar-lo, no? Participar, perquè si participa combinaran certs amarrades, no? Ahir no va estar fi del tot en algunes accions, però és que t'acaba generant, té un talent tan gran que t'acaba generant, i la part bona és que jo crec que Lamine està tornant. Jo visualitzo que la millor versió de Lamine el 2026 arribarà aquella versió que li vam veure al final de la temporada passada, perquè cada vegada el veig amb més confiança, cada vegada el veig amb millor to físic, i això és una grandíssima notícia. I deixa'm afegir, Flaqui,
sí,
que s'ha parlat poc, però en la jugada de l'expulsió, que clarament van a intimidar-lo, no? I es passa de la ratlla, però van a això, que amb Lamine això no funciona, i aquesta també és una gran notícia que ens va ensenyar.
Tot el contrari. Tu veus la primera pilota que toca Lamine. Després d'aquesta entrada, rep assistència mèdica, surt i entra. Agafa la pilota i fa dos driblings per deixar asseguts a dos rivals, que és la prova evident de dir m'heu picat. M'heu picat i jo no sóc com altres que respon amb gestos. Jo responc amb futbol. I Lamine respon amb futbol. De fet, el gest el fa una vegada, fa el gol. No es dedica tota la segona meitat a respondre als xiulets de la gent amb gestos de si te'n vas a segona, com ja sabeu que fa algú altre. Que ho fa Vinícius, vaja, no me n'amagaré. No, no, ell juga, juga i juga, i pilota, i pilota, i pilota, i pilota. I aleshores, quan marca, fa el gest del xiulet, que alguns, per cert, volen comparar amb els gestets que fa Vinícius. Res
no,
a veure.
I no té cap comparació.
Res a veure.
No té cap comparació, perquè el gest de Lamine, simulant el xiulet, escolta, és una pessigada o una manera de pessigar a una grada que l'havia xiulat. I no té res a veure amb la falta de respecte que fa Vinícius quan envia els seguidors a segona o quan pregunta als seus adversaris què cobren. Per tant, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Un Vinícius que, per cert, va ser substituït en el mal partit del Madrid, que va guanyar 2-0 el Sevilla, sí, però va ser un molt mal partit, amb un arbitratge que déu-n'hi-do. Vinícius, substituït a la segona meitat per Xavi Alonso, rebia la xiulada del Bernabéu. La sensació és que Vinícius ja havia fartat a totes les aficions rivals. El que no ens esperàvem, aquest gir de guió, és que també afartés a la pròpia. I això, Àlex, té mala solució, eh? Ahir el Javier Red explicava que el Madrid, la planta noble del Madrid, la directiva, no li dona massa transcendència a aquesta xiulada. De fet, diu que ahir va ser un dia tranquil. Vinícius ja està de vacances. Que el Madrid es manté ferm en la seva idea de renovar-lo. Que Vinícius demana cobrar com el que cobra més és Mbappé, i cobra bastant, tot i que diguin que cobra en glòria, cobra bastanta pasta. Un Vinícius que porta 14 partits sense marcar i que veu com se li ha girat en contra, Àlex, l'ambient del Bernabéu, eh?
Sí, a veure, primer de tot cal dir que el Madrid davant del Sevilla juga un partit nefast, des del meu punt de vista. El Sevilla superior tant amb 11 com amb 10, i això relaciona una mica amb el rendiment de Vinícius, no? Crec que l'afició del Madrid ha vist que, bé, que, com tu deies, no?, que s'està cansant una mica del seu comportament. Quan això va lligat amb un bon rendiment, quan et marca diferències en el camp, jo crec que tothom mira cap a un altre costat, però és que ara coincideixen les dues coses, que Vinícius no està en la seva millor versió, no et marca diferències i segueix amb aquest comportament. Per mi té molt mala solució, perquè hi ha un abans i un després, no només amb Xavi Alonso, sinó amb Vinícius, després d'aquell canvi del clàssic, on aquell dia no se li va donar importància, però ho hem repetit molts dilluns aquí a la tertúlia del Trident. Un entrenador no pot estar de braços creuats amb l'actitud que va haver-hi Vinícius, i això en el futur li portaria problemes. Li està portant, i veig molt mala solució.
Doncs veurem com ho resol, eh? Vinícius, que acaba contracte a l'estiu del 27, per tant, el proper estiu ja entraria en darrer any de contracte i seria lliure per marxar de franc si aguantés sense renovar. Insisteixo, tenen un bon cacau amb el tema Vinícius. 12:50. Què t'hi jugues? El futbol no s'atura perquè encara hi ha un partit pendent per tancar aquesta jornada de la primera divisió. Elena, Diego, què tal?
Què tal, Flaqui?
I passa per aquest partit de l'Espanyol a Sant Mamés.
Sí, aquest últim partit de Lliga del 2025, amb un Espanyol que arriba en el seu millor moment dels últims anys i que vol seguir somiant en gran, i un Atlètic Club que vol deixar enrere la derrota a Vigo de la passada setmana. Els blanquiblaus lluitaran per aconseguir la cinquena victòria consecutiva, una gesta que no assoleix des del segle passat, el juny de 1999, amb Miguel Ángel Brindisi a la banqueta. Reconeix Manolo González que tancar amb triomf aquest 2025, que ell ha definit com el seu millor any professionalment parlant, seria un cop sobre la taula.
Hombre, pues imagínate, ganas en un campo como Athletic Club, que de hecho creo que hemos ganado a Madrid, al Atlético Madrid aquí en casa, del tiempo que llevo yo aquí como entrenador. Sería muy bonito pegar una hostia en un campo de este tipo, en campo como un campo con la historia que tiene San Mamés, con el rival que tenemos delante. Irte de vacaciones con 33 puntos y ganando 5 partidos seguidos sería maravilloso y nos permitiría afrontar el derbi con mucha más energía y tranquilidad también. Entonces, es un partido muy, muy exigente y que mañana o lo afrontamos al 150 o va a ser imposible sacar algo positivo de Samamés.
Avisa Manolo que l'Espanyol ha d'anar per totes, tindrà les baixes de Javi Puado i Ramon Terrats lesionats i de Charles Pickel, que és a la Copa d'Àfrica. Recuperen, això sí, a Dolan, que havia estat sancionat, i s'han portat a Bilbao el migcampista del filial, Ferran Gómez, que en Copa ja va debutar amb el primer equip. Manolo té tres apercebuts per sanció, són Pol Lozano, Pere Milla i Omar El Hilali. Si veuen targeta avui, Flaqui, no podran jugar el derbi contra el Barça, però preguntat per la Júlia Moneda TV3, deixa clar Manolo que ell només pensa en Samamés.
Bueno, és que nosaltres no pensem en el partit del Barça. El partit del Barça pensa... De fet, TV3, que pensem sempre en el Barça, pues, pensem en el partit del Barça. Jo penso en el partit de Bilbao demà. A mi, jo el que vull guanyar és demà a Bilbao. I bueno, si tenim la mala sort que perdem un jugador per una cinquena groga, doncs lògicament pues jugarà un altre que pensem que té nivell per poder afrontar aquest partit.
No pensa Manolo Diu de moment en el derbi, riu aquí el Jordi Martí que el tinc al meu costat. A l'Atlètic serà un partit especial, com et pots imaginar, Flaqui, per Ernesto Valverde, que malgrat s'hi ha enfrontat a l'Espanyol, al seu exequip, en diverses ocasions, assegura que continua sent un d'aquells partits que té marcat en vermell al calendari i haurà de refer la seva defensa perquè té baixes com la de Vivian per sanció, Laporte i Yuri Berchiche per lesió, així que tot apunta que l'Eco repetirà com a central, com va fer a la Copa, i recuperen, això sí, a Robert Navarro.
Doncs bon partit, Àlex, ràpidament, per un Espanyol que, escolta'm, que arribarà al derbi, sobretot si és capaç de guanyar avui, amb una moral brutal, eh?
Sí, sí, molt bon partit. Jo li veig opcions a l'Espanyol i veig que és un equip que ha madurat, un equip que se sent fort, que sap esperar els seus moments en el partit, que sap competir i, a més, doncs, que té aquest factor de que ha crescut en registres, no? Aprofita la pilota aturada, crec que té un o dos davanters que tenen gol, també les centrades, està en grandíssim moment i sí, de guanyar avui fa un cop de punt sobre la taula, cert.
I com es presentaria el derbi del proper dia 3 a Cornellà amb el retorn de Joan Garcia, que déu-n'hi-do amb aquest Espanyol que està fent una temporada històrica. Gràcies, Helena, d'una temporada històrica com la de l'Espanyol, a una doncs, que ens deixa bastant preocupats en aquest tram final d'any, que és la que està vivint a Girona. Nil Solà, què tal, com està?
Què tal, Flaqui? Bon dia, com esteu?
0-3 davant l'Atleti de Madrid, mal partit del Girona i, evidentment, moltes urgències en forma de mercat.
Sí, la veritat és que hi va ser un partit bastant dolent del Girona. Entrar o perdre davant de l'Atlètic de Madrid és un resultat que entra totes les quiniles a principi de temporada. A més a més, evidentment és un equipàs que hi va tenir el dia, però la sensació sobretot de que l'equip no va competir com havia de competir durant molts moments i que l'Atlètic ho va fer molt fàcil, que no va pràcticament de suar per guanyar 0-3, que no és un 0-1, que vol dir que et van guanyar de manera bé. És veritat que la sensació és de que 8 de 15 portaves abans d'aquest partit i que estàs a només un punt de sortir al descens, però que està claríssim és que hi ha molts deures per fer ara en aquest mercat d'hivern, i explicàvem a Carrusel i ho venim fent els últims dies al que t'hi jugues, que la idea o la carta als Reis que voldria Mitchell és la d'un porter, un lateral esquerre, un pivot, un interior, un futbolista desequilibrant a tres quarts de camp, per tant serien aquests cinc, i depenent de les possibilitats que hi hagi de sortida, que jo em mullaria per tres o quatre, podrien acabar de mirar un davanter centre, però sempre i quan es pugui per límit salarial fair play, i que les sortides, en principi els que vol Mitchell que surtin són Esprilla i John Solís, es duguin a terme, per tant molt, molt moviment i fitxatges que han d'arribar ben aviat a Montilivi.
Ahir deies algun nom ja al carrusel, ja vas a explicar el que t'hi jugues, al d'Echeverri, no sé si n'hi ha algun més sobre la taula que tinguem més concret.
Sí, el futbolista del Dinamo de Kiev, Shaparenko, ara sempre em corregiu perquè si no sempre m'equivoco, entre el Shaparenko i el Shaparenko. Shaparenko, futbolista del Dinamo de Kiev, un interior que acaba contracte aquest mes de juny, perquè el Girona ja fa temps que segueix, és un perfil que agrada bastant. Mitchell va dir ahir en roda de premsa que necessitava contundència a les àrees, per tant, el perfil del pivot defensiu, el desig era Bernal, ara ja impossible que pugui sortir del Barça, algun estil així, banda de l'interior, de Claudio Echeverri, que a més t'ha de portar també bastant de nivell a tres quarts de camp.
Àlex, és un equip nou pràcticament, o mig equip nou, però és que és necessari pel Girona, eh?
Sí, és necessari, i fixa't que jo crec que en quant a joc l'equip havia millorat, i ha millorat,
sí.
Però sí, però ara ja arriben les urgències. A mi, jo esperava una mica més del Girona ahir, que li competís, i més venint del partit davant del Madrid on em van veure, i a mi el que em fa patir és el moment de forma de Bànat, que crec que quan va arribar li podia canviar una mica la realitat a aquest equip, i de moment se'ns està quedant curt.
Doncs veurem què passa. És veritat que la part mitja-baixa de la taula està molt, molt, molt apretada, i que per poc que millori el Girona, la sensació és que haurà de sortir d'allà. El Girona té 15 punts, ocupa la 18a plaça, la primera que dona descens, però és que està a 3 punts del 12è, que és Osasuna, o a 5 del Sevilla, que és desè. Sí, està tot molt apretat, però clar, necessita sí o sí redreçar la situació, i tant de bo es pugui fer a partir d'aquest mercat d'hivern tan i tan intens que es preveu en terres gironines. Nil, gràcies i bones festes.
Una abraçada i bones festes per tots.
Doncs estarem pendents de tots els moviments que hagi de fer el Girona, que evidentment ens interessa, escolta'm, que les coses redrecin i tornin a cap a dalt. Àlex, en clau Barça, de cara al 2026, en 40 segons, però ets més optimista que pessimista per poder fer grans coses? No sé si per superar el 2025, que ha estat molt bo, molt fort, però escolta'm, hi ha arguments per ser optimistes, no? Tu que sempre ho ets.
Sí, sí, sóc optimista. No ho sé si superar el 2025 perquè és un any fantàstic, eh? Però sí, en la mateixa línia. Fixa't que una cosa que em fa ser molt optimista és que el Barça ha jugat 7 partits sense Rafinha aquesta temporada, 4 sense Pedri, 4 sense Lamine, probablement els 3 jugadors més estructurals del Barça de Flick, i el Barça està més 4 per davant a la Lliga. Per tant, si ha passat aquest tram, jo crec que el proper any, aquesta segona part de temporada, ha de ser positiu per tot.
Doncs ens apuntem i ens engresquem, evidentment, amb l'optimisme de l'Àlex Delmasa, que li agraïm que hagi estat un dilluns més aquí al Què t'hi jugues a Ser Catalunya. Àlex, una forta abraçada i que passis unes molt bones festes.
Igualment, bones festes per tots.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.